Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a un quart de 6 de la tarda. Deixeu-me donar la benvinguda una temporada més. Per mi és un privilegi que ens acompanyi el professor Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per convidar-me a participar un any més.
Al contrari.
I ja porto no sé quants, no? Ja fa molts anys.
Com a mínim, ens n'aniríem a 14, 15 temporades.
Molt bé. Fantàstic, gràcies.
No, gràcies a vostè per acompanyar-nos. Això realment és un privilegi. Però el senyor Marcelí vol fer-li un primer comentari.
Comentari de no res. Ha vist quina que en tenim armada aquí a Catalunya, amb el Parlament, la llei del referèndum, tot plegat. Aquí a Manchester, per a vostè, aquí se'n parla de la qüestió?
A Manchester no ho sé perquè acabo d'arribar fa un parell d'hores, però aquesta setmana he estat a Colòmbia, he estat a Guatemala i he estat a Nova York. I als tres llocs es parla molt d'això, eh? Abans no es parla, ningú treia aquest tema, que ara quan la gent sap que sóc català de seguida treuen el tema. Sí. I de fet deixem que li doni una anècdota, ahir vam fer la primera classe de l'any a Nova York, i jo als meus estudiants la primera cosa que els ensenyo és com es pronuncia el meu nom. Els diria que, escolta, em dic Xavier, no Xavier, que és com ho llegirien ells, no? I llavors quan pregunten, escolta'm, com una cosa que clarament s'escriu Xavier, per què es pronuncia Xavier, sempre els dic, no, és que jo sóc català. Llavors faig una frase que he fet sempre, dono classes des de l'any 90, és a dir, dono classes ja fa molts anys, sempre dic el següent: Catalunya és un país temporalment sota del règim espanyol. Això ho he fet 27 anys, no? Doncs durant 25 anys tothom callat. I ahir, quan vaig dir això, que Catalunya era temporalment una part d'Espanya, tinc unes 400 estudiants, doncs 400 persones es van posar a riure. És a dir, tothom va entendre l'acudit. Durant 26 anys ningú va entendre l'acudit, i ahir tothom va entendre perfectament que hi havia un problema de, diguem, que Catalunya estava a punt de deixar de ser Espanya, i per tant és un indicador, una indicació de que clarament tothom sap exactament què és el que està passant.
Fixa't. I vostè vindrà a votar el dia 1 d'octubre?
Ara.
Jo sí que vindré a votar, sí. Vindré i marxaré corrents perquè el dia 2 haig de donar classes, però ja tinc un avió, diguem, ja he agafat un avió que surt a mitja tarda i per tant podré votar i a la vegada tornar a Nova York.
Entrem en altres matèries, en aquest cas sigui vinculades amb el que està passant. Avui llegíem al diari Cinco Días que la prima de risc catalana està marcant nous màxims des de novembre de l'any passat. Segons aquesta informació, el preu dels bons autonòmics a 2 anys i mig ronden els 300 punts bàsics. Jo primer li pregunto, que jo desconeixia que hi hagués una prima de risc catalana, perquè la gestió, en aquest cas, de les primes de risc, tot això no va passar a mans del govern espanyol.
Això és una cosa que tothom desconeixia. La prima de risc catalana sembla ser que és la diferència entre, això és el que diu el Cinco Días, sí, la diferència entre el cost que té la Generalitat a l'hora de demanar un préstec, és a dir, els tipus d'interès que li cobren a la Generalitat, i el que li cobren al govern espanyol. Recordeu que la prima tradicional es comparava amb el que cobrava el govern alemany. La prima de risc espanyola era la diferència entre el que pagava el govern espanyol quan demanava un crèdit en relació al govern alemany. Doncs aquí hi ha la prima de risc catalana, que és la diferència entre el que paga la Generalitat quan demana un préstec en els mercats internacionals i el que paga el govern espanyol. Això és sorprenent, de fet, quan he llegit aquesta notícia m'he sorprès, perquè tothom sap que la Generalitat no demana crèdits
És que és el que li anava a dir, que la Generalitat està intervinguda i no pot demanar crèdits. I llavors he pensat, clar, jo he preguntat, li preguntaria al professor d'on surt aquesta prima de risc catalana si no pot demanar crèdits a l'exterior.
Ah, això ho he de preguntar, això he llegit a l'article aquest que volíeu comentar i, diguem, el mateix article es contradiu, perquè imagina't, primer diu la prima de risc se dispara, després diu com tots sabeu, el bono català és un bono basura, segons han dit totes les agències de rating, i per tant la Generalitat no pot demanar prestat a cap entitat, diguem, que no sigui el FLA. Per tant, l'única persona, l'única institució que presta diners a la Generalitat és el FLA. Llavors, clar, si poses juntes aquestes dues parts de la mateixa notícia, dius, escolta'm, això no té sentit, perquè si no pot demanar prestat enlloc, quin és aquest tipus d'interès que figura que demana prestat la Generalitat? La veritat és que és una notícia misteriosa que jo posaria, diguem, en el mateix context d'allò que l'imam de Ripoll era de l'ANC, i de que el policia que va batre els delinqüents resultava que era de la Legión, recordeu quan apareixes tot de notícies?
Sí, tant.
Jo posaria en aquest mateix context, perquè l'explicació que donen de tot això és que, clar, que el procés independentista doncs crea un malestar en el sector financer que a la vegada impedeix que es pugui demanar prestat, però al mateix temps que els tipus d'interès que li cobren per uns préstecs que no existeixen doncs siguin cada vegada més elevats. Mm-hmm. El que passa, el que sí sabem que passa, és que la Generalitat ara, en aquesta situació, en aquest sistema financer que tenim ara, la Generalitat no pot demanar prestat. Això és el que sabem. Però és culpa del procés independentista? No, precisament és la culpa del contrari, és culpa del sistema de finançament que tenim formant part d'Espanya. Els mercats no entenen res ni d'independència ni de res. Els mercats el que fan és dir, escolta, vostè vol demanar prestat, vostè català, govern català, vol demanar prestat, ensenya'm els seus números. Què ingressa vostè i què gasta vostè? Clar, la Generalitat va pel món i diu, mira, jo ingresso, doncs mira, el que diu la llei de finançament. Bueno, però què diu la llei de finançament? Doncs bàsicament diu que tots els ingressos que paguem els catalans se'n van i al Montoro. Llavors el Montoro distribueix unes lleis que diu, unes coses van aquí, unes coses van allà, i bàsicament et torna una petita part. I llavors, i això són els ingressos que acaba tenint la Generalitat, hi ha unes coses complicades, unes bestretes, hi ha molta arbitrarietat, tots sabem que el Montoro havia d'haver pagat, ara sabem que en els últims anys havia d'haver donat molts més ingressos a la Generalitat del que havia acabat donant, doncs clar, donat aquest sistema en el qual el Montoro bàsicament decideix què és el que ingresses tu i en el qual tu tens unes despeses de sanitat, de policia, d'educació, etcètera, etcètera, doncs els números no quadren. Els senyors del sector financer diuen, vostè, senyora Generalitat, amb aquest sistema vostè no pot tornar els calés i per tant jo no li puc prestar. Diuen, home, és que jo sóc ric i jo en realitat genero molts calés, però és que se'ls queda a Espanya. Dius, bueno, apanyis amb Espanya. Però vostè, amb els números que m'està ensenyant, jo no li puc prestar. Fixa't que això el que ens diu és que el sistema, la manera de finançar Catalunya dins d'Espanya no és impossible. Fixa't que això també no ens diu res de com seria el finançament si fóssim independents. Si fóssim independents, doncs, òbviament, tot el que paguen els catalans, tots els impostos que paguen els catalans, se'ls quedaria la Generalitat. Això seria molts més ingressos dels que té ara. Perdó. I, per altra banda, la Generalitat també tindria unes despeses addicionals, però fixa't que la comptabilitat seria totalment diferent. Dir que la Generalitat no té accés a crèdit o dir que la prima de riesgo catalana està subiendo no ens diu per res com seria el sistema de finançament si fóssim independents. El que ens diu és que formant part d'Espanya això és una ruïna, això sí és el que ens diu.
Mira, bueno, fa política en lloc d'economia, aquest diari.
És exacte. Bueno, sí. Perquè jo quan he llegit la notícia també m'ha cridat l'atenció perquè no acaba d'entendre això de la prima de risc catalana quan ara mateix Catalunya no té, com deia el professor, accés al mercat internacional, sinó que depèn, en aquest cas, del que et dona, de les bestretes, si més no, del sistema del FLA del govern espanyol. Escolta, deixi'm canviar de qüestió. Deixi'm preguntar-li pel mercat de fitxatges multimilionaris que s'estan fent en el món del futbol. Un dels polèmics ha estat el de Neymar per part del Paris Saint-Germain, que, recordem, han pagat 222 milions d'euros pel jugador. El president de la Lliga, Javier Tebas, que per cert ha estat a Manchester, es queixava que hi ha doping financer per part dels estats.
Lo que pasa este verano es los clubes estado que pues inyectan un dinero en el fútbol que no es del fútbol, en el sector, en la industria. Nosotros hemos hecho un estudio económico muy profundo del Paris Saint-Germain y del Manchester City de los últimos 5 temporadas, y el Paris Saint-Germain y el Manchester United, el Manchester City tienen más ingresos comerciales que el Real Madrid, Barcelona y Manchester United, y eso es incoherente, ¿no? Y entonces lo acreditamos y demostramos que hay patrocinadores, sobre todo por encima del precio de mercado.
Bé, això ho deia Javier Tebas, el president de la Lliga Espanyola. I des del Futbol Club Barcelona, el responsable d'esports professionals, l'Albert Soler, també criticava la presència de determinats països en el sector després que el club decidís no fitxar, per exemple, Coutinho, per 200 milions d'euros.
Els clubs tradicionals hem deixat de ser els principals actors perquè passin a ser-ho doncs, els països, passin a ser-ho els fons d'inversions, passin a ser-ho els multimilionaris, però sobretot la intervenció de països com a agents principals dins del que és el mercat del futbol.
Bé, recordem que des del 2013 el Comitè de Control Financer de Clubs analitza les dades econòmiques dels diferents equips de la UEFA i sanciona els qui sobrepassen els diners que poden destinar als fitxatges. Estem davant d'un, diguéssim, un nou dibuix a nivell futbolístic, és a dir, han canviat les regles del joc. S'ha trencat, per exemple, el fair play financer o el futbol doncs, viu una bombolla i s'han de pagar els preus de la bombolla. No sé quin anàlisi ens pot fer en Xavier Salai Martín del que ha passat amb els preus d'alguns jugadors aquest estiu i de les denúncies, en aquest cas, de Javier Tebas i de l'anàlisi de l'Albert Soler.
A veure, aquesta queixa fa molts anys que existeix, no és una cosa nova ni d'aquest estiu. Tots recordem quan va irrompre l'Abramovich en el Chelsea, sí. Com va, diguem, tothom criticar també que els oligarques russos compraven els jugadors i això perjudicava els equips tradicionals com el Barça o com el Madrid. Després també es va criticar que venien les empreses americanes que van comprar el Liverpool, empreses, grups financers.
El Manchester United.
El Manchester United, etcètera, etcètera, no? Grans inversors nord-americans que compraven. I, clar, els que diguem, seguim com el Barça, no? Doncs amb un ou i una espardenya, és a dir, anem amb els socis i amb els diners que podem generar doncs, a través de la publicitat, a través de la tele, etcètera, etcètera, doncs, clar, veiem que no podem competir amb aquesta gent que té aquest muscle financer i que posa diners, o posava diners, d'altres sectors, ja sigui de la butxaca del oligarca o del petroli del jeque o del fons d'inversió nord-americà, doncs posen diners i per tant això li dona una capacitat en aquests clubs, una capacitat financera per comprar jugadors que no té el club tradicional. Per evitar això, ja durant els anys, diguem, al principi de la dècada, d'aquesta darrera dècada, els clubs es van reunir, i això jo hi era, diguem, quan jo estava al Barça, per fer el que s'anomena el fair play financer. Uh-huh. El fair play financer, bàsicament, el que deia era que els clubs no poden tenir més despeses que no pas ingressos, és a dir, no poden tenir dèficit, o poden tenir un dèficit molt petit, és a dir, en un període de 3 anys, només pots gastar 5 milions, que no és res, més del que ingresses. Estem d'acord?
Sí.
Això vol dir que no cap aquí pot llavors, ni endeutar-se, ni gastar, comprar jugadors, o si tu vols comprar grans jugadors, has de generar grandíssims ingressos. Mm-hmm. Estem d'acord?
Sí.
I aquests ingressos han de ser del futbol. O sigui, no pots dir, escolta, l'ingrés del meu equip, com que jo sóc una empresa petroliera que té equips de futbol, doncs com a part dels meus ingressos hi ha tot el de l'empresa de petroli. No, han de ser els ingressos que genera
el futbol.
al futbol només, eh? Si tu ets propietari d'una petrolera, escolta'm, això, aquests diners no compten, només els que venen del futbol. I aleshores aquí van començar a fer trampes alguns equips, i en particular el Paris Saint-Germain va ser enxampat fent una trampa que era un patrocini espectacular. Mm-hmm. És a dir, la samarreta del Paris Saint-Germain la patrocina una empresa amiga del propietari, eh? I li dona 300 milions per temporada. I llavors dius, home, com pot ser que el Paris Saint-Germain, la samarreta, valgui 300 milions, quan la del Barça només val 30-40, la del Manchester United val arribar a 60, no? Clarament, això és que el jeque està posant calés en el club, i això és il·legal, eh? Ho estan disfressant de patrocini, però en realitat és un regal que hem dit que no es podia fer. I per tant, el Paris Saint-Germain va ser sancionat, i la regla avui dia és encara que els diners de patrocini, hi ha dues regles. Una és que els diners totals del patrocini, quan ve un patrocini i és sospitós, és el que deia el Tebas ara, diu, no pot ser que el Manchester cobri més que el Manchester City cobri més que el Barça, eh? El que fan és, la regla és que cap equip pot cobrar preus per sobre del que seria el preu de mercat. És a dir, si totes les samarretes grans dels grans equips cobren, jo què sé, 30, 40, 50, doncs tu has de cobrar 30, 40, 50. Mm-hmm. No pots mai cobrar 100, 200, 300, perquè això clarament vol dir que t'estan fent un regal, cosa que és il·legal. I l'altra és que en el conjunt dels ingressos que té un equip, no pot haver-hi cap empresa, ni cap estat, ni cap individu, ni cap conglomerat que tingui més del 30%. És a dir, si el 30% dels ingressos del Paris Saint-Germain venen del govern de Qatar, això és il·legal. I aleshores, la pregunta és, el Manchester City o el Paris Saint-Germain, tal com diu el Tebas, han infringit aquestes normes? No ho sabem. Haurem de veure d'aquí un any la comptabilitat, a veure si realment el 30% dels seus ingressos venen d'una sola companyia o d'un sol conglomerat que inclou els estats, és a dir, si això ve d'Abu Dhabi al Manchester City o ve de Qatar pel Paris Saint-Germain, ja ho veurem a la comptabilitat. I segona, també veurem els números, com fan quadrar els números al Paris Saint-Germain, no? Que s'han gastat 222 amb el Neymar i 180, em sembla que són, amb l'Mbappé. Correcte. O com es digui. Doncs tot això són despeses, que de fet no són despeses que es posen totes en un any, eh? Els 222 milions no són despeses del 2017. Això es dividirà amb els 5 anys del contracte del Neymar, per tant, dividiran 222 per 5, i aleshores, amb el número que surti, si realment s'han passat, tenen un dèficit, és a dir, han gastat més del que no pas ingressen, doncs els hi posarà una multa. El que diu el Paris Saint-Germain és que, clar, ara sí que sembla que gastarem més del que ingressem, però, clar, amb el Neymar, amb nosaltres, generarem uns ingressos tan bèsties, que al final no tindrem dèficit. Però això és una cosa que no se separa, eh? Ells tenen un pla de negoci, que segurament hauran presentat a la UEFA, i diu, mira, nosaltres gastem 200 milions ara, però projectem uns ingressos brutals perquè això ens dona un nom brutal. Si aquests ingressos brutals que vindran del futur no estan lligats al govern de Qatar ni al propietari, si aquests ingressos realment són de vendre samarretes a la Xina, doncs escolta'm, no hauran infringit les regles. Si realment aquests ingressos venen de que Qatar, això augmenta el patrocini de Qatar, doncs els hi fotran un puro, perquè això no es pot fer, perquè el govern de Qatar no pot pagar més del preu de mercat per la samarreta.
Mm-hmm, està clar. Li anava a preguntar, dic, si té algun límit o això del futbol. Pròximament, recordo unes declaracions de Pep Guardiola que va dir que es podria arribar a pagar fins i tot 300 milions pel fitxatge de Leo Messi, no? És a dir, el món del futbol ha entrat en una dinàmica que, pel que sembla, no hi ha límit pel que fa a la qüestió de preus.
No és que no hi hagi límit, però hem passat d'un estadi local a un estadi global, és a dir, fins fa, diguem, a l'època del Núñez, per entendre's, sí, sí, no? Fa 20 anys, no?
Sí. 20 partit... per dir a prop. 25.
Bueno, sí, però fa, fa, sí, sí. fa molts anys, diguem, sí, sí, qui veia el partit de futbol era la gent que anava a l'estadi. Sí, eh? Sí. I llavors, de tant en quant donaven un partit del Barça per la tele, però, bàsicament, si volies veure el Barça, havies d'anar a l'estadi. Després vam anar a un estadi número 2, que és que tots els partits de futbol es veuen per la tele.
Sí, sí.
I, a més, es veuen per canals de pagament. Això genera una gran quantitat d'ingressos. Eh? Es veien per la tele, la Lliga Espanyola es veia a Espanya, i la Lliga Anglesa es veia a Anglaterra, i la Lliga Francesa es veia a França. Eh? I això generava uns ingressos de publicitat i de televisió molt més grans, lògicament, eh? Perquè la quantitat de gent que veia aquest espectacle era molt més gran. I això hagués sigut cert tant si és la tele com si hagués sigut el circo, eh? Si tu tens 120.000 espectadors, pots cobrar uns preus, si tens 30 milions d'espectadors, en cobres uns altres, lògicament. Però és que ara hem entrat en un tercer estadi, i és que el futbol s'ha globalitzat. Ara els partits de determinades lligues, sobretot l'anglesa, es veuen arreu del món. Tu vas a l'Àfrica, jo aquesta setmana he estat a Guatemala, escolta'm, la Premier es veu en aquests països. Tu vas a la Xina i es veu la Premier, a tots els bars i està posada la Premier. I, òbviament, perquè es vegi la Premier a la Xina, els xinos paguen, i els japonesos paguen, i els africans paguen. I els anglesos han fet una cosa molt bona, que és que s'han posat d'acord tots els clubs, i en lloc de cada un d'ells vendre els drets de televisió, els han venut tots a la vegada. La Lliga els ha venut i llavors els distribueix, depenent de l'audiència, els distribueix entre cada equip. I això que deia el Tebas del Manchester City... no puede ser que cobre más por televisión. Bueno, per què no? Si hi ha molta més gent que veu el Manchester City que el Barça. I si el Barça no cobra molt per diguem, dels drets de televisió estrangers, és per culpa del Tebas, precisament. Perquè si la Liga Professional fes els deures i acabés ingressant de drets de televisió per tots els clubs d'Espanya els ingressos que genera la Lliga Anglesa, i és ell, és la Lliga Professional la que hauria d'estar encarregada de vendre tots aquests drets millor a nivell internacional, aleshores el Barça tindria uns ingressos més grans. El que passa que com que ell no fa la seva feina, els ingressos de televisió del Barça són més petits del que haurien de ser, i els dels equips anglesos, fixa't que qui està comprant jugadors d'una manera brutal els últims parells d'anys, no és només el Manchester City, són tots els clubs anglesos. Per què? Doncs perquè tenen una pluja de milions que els hi venen d'haver negociat bé els contractes televisius. És a dir, hem passat d'un estadi on els partits eren molt locals i, per tant, els ingressos que generaven eren molt petits, a ser una cosa estatal o nacional, i ara estem en un estadi global. Les lligues que són capaces de vendre els partits arreu del món, doncs, òbviament, tenen una quantitat d'ingressos que... a tots aquests clubs que ingressen aquests calés, com que gasten? Com els gasten? Doncs tots els diners els gasten comprant jugadors, perquè al cap i a la fi això són no són empreses que volen guanyar beneficis, són empreses que volen guanyar títols. I per tant, cada euro o cada lliura esterlina que ingressen aquesta gent, tot aquest euro, aquesta lliura esterlina, va parar a pagar jugadors. I és per això que estem veient que els salaris van pujant, però... diguem, jo diria que, a diferència del que passava en el passat, que molt sovint els clubs intentaven allargar més el braç que la màniga i acabaven arruïnats, ara estem en una situació de molta més salut financera. Els dèficits que tenen els clubs són més petits que abans. Els preus han pujat, però els ingressos s'han disparat d'una manera brutal, insisteixo, gràcies a què s'han globalitzat els mercats. S'ha globalitzat la tele, s'ha globalitzat el màrqueting, ara el Barça ven samarretes per tot el món, el Manchester City també, i per tant, jo del Tebas aniria amb cuidado a l'hora de fer acusacions, perquè, diguem, pot acabar quedant retratat.
Bueno, no seria la primera vegada que Tebas queda retratat, ja és un, en fi, un retratat habitual. Professor, ho hem de deixar aquí perquè s'està reprenent la sessió parlamentària amb la llei de transitorietat i nosaltres el que farem és tornar al Parlament de Catalunya. Una vegada més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Vinga, bona sort a tothom.
Gràcies, professor. Sant Xavier Salai Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia.